Passen 6 minuts de les 10.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Reprenem el tema de la setmana. Ara, Laia, després de conèixer els convidats i les seves cases una mica en format tertúlia.
Sí, ens quedem amb la Sílvia Tuyà, de Cal Tuyà, i l'Oriol Pons, de Cal Jafre. Bé, primer m'agradaria preguntar-vos això. Les previsions de Setmana Santa més o menys ens ho heu explicat, però l'Oriol em comentava just ara abans d'entrar que ell, clar, les seves cases, no, Oriol, són molt grans i segons quins grups de gent, doncs no us podeu agafar, perquè si són grups de 5-6 persones, no us surt rentable obrir les vostres cases, Oriol?
Exactament.
Aquest, a veure, explica'ns.
Aquest és el problema que hem tingut nosaltres ja des de setembre. Clar, pensa que potser un baluard d'una casa, cada planta de les nostres cases són 150-200 metres. Tenim cases que van de 350 metres quadrats a 900 metres quadrats. Clar, que els hi tens que cobrar amb aquesta gent simplement per poder-los posar una calefacció, una neteja tal com toca i tot. I llavors, clar, hem agafat i hem dit, no ens surt a compte obrir i el que no farem és cobrar 200 euros per persona perquè vinguin. Llavors, ara aquesta Setmana Santa, és el que deia abans, com que són estades de 3, 4, 5 dies, dius, doncs, bueno, podem continuar tenint el preu mig que teníem, fem aquest cupo perquè ho puguem agafar i les puguem tindre. Clar, vull dir, pensa que una casa d'aquestes, calentar-la abans de que ens vingui un client, són 2 dies de calefacció sense que hi hagi ningú. I llavors, per nosaltres, ha sigut una molt, molt, molt mala època, perquè ens vam especialitzar en cases grans i ara, clar, si agafem grups bombolla, que només són 6, només en podem agafar 6. Si ens tanquen, no podem agafar ningú. I llavors ha sigut un caos.
Mm. Sílvia, en el teu cas, també us hi heu trobat amb això? Heu hagut d'adaptar el número de persones a acollir a les vostres cases?
Hola, Laia, i hola, Oriol,
hola.
Primer de
hola,
tot.
Hola, Sílvia.
M'encantaria conèixer-te. I, clar, jo, per exemple, per sort, nosaltres tenim 3 allotjaments amb capacitat per 5 persones cadascú, però sí que és cert que l'any passat, per exemple, com que estan en el mateix espai, en la mateixa finca, i comparteixen espais comuns, nosaltres, per exemple, l'any passat, a l'estiu, que tots estàvem com molt estressats de les normes de seguretat, com ho havíem de fer, doncs de 3 allotjaments només en vam obrir 2. Perquè com que la piscina és comunitària, aleshores doncs el que vam fer va ser que al dematí anava un allotjament i a la tarda hi anava un altre. I al migdia, a les 2:15, l'hora que fos, anàvem i ho desinfectàvem, tots els exteriors, per donar aquesta seguretat. Aleshores, nosaltres, de cara a Setmana Santa, la veritat és que pues, sí, ho tenim ple, perquè és això, són allotjaments amb capacitat per 5 persones. Només hem agafat grups bombolla, que també és cert que ens han trucat molta gent demanant per 10 i 15 persones, i no els hem acceptat, perquè estem seguint les normes de seguretat del Procicat i de moment és el que estem fent.
Mm. Ara, Sílvia, has tret la mare dels ous, el gran tema, les mesures i el Procicat.
Oix!
Expliqueu-nos aquest oix, Sílvia, jo crec que ja ho diu tot, aquesta situació. Explica'ns com us heu adaptat a totes aquestes mesures, ja no només pel fet de tenir les cases tancades, sinó en el moment aquest de desinfecció, que no s'aglomeri molta gent. Aviam, expliqueu-nos-ho, Sílvia.
Bueno, doncs, la veritat és que en el nostre cas, i ser d'altres cases, o sigui, la majoria de cases del Penedès o de turisme rural, totes estem desenvolupant un protocol de desinfecció molt important. Primer de tot, va ser a través de l'ICTE, que és l'Institut de Qualitat Turística Espanyola, perquè des del Departament de Turisme de la Generalitat no ens deien res, llavors vam seguir els protocols de l'ICTE, que després van ser els mateixos del Departament de Turisme, i la veritat és que pues, la desinfecció, sí, abans érem nets, ara som el doble, amb un cost econòmic important, perquè clar, aquests productes de desinfecció són elevats. A més, has de prendre tu mateixa o la persona que neteja unes mesures també per no fer-te mal a l'hora de desinfectar. I és diari, o sigui, en el nostre cas, els exteriors és diari, I en el cas interior, quan es neteja, a banda de la neteja, es fa una desinfecció complementària amb un producte que es fan servir sobretot als hospitals, de desinfecció de panys de la porta, dels interruptors, de les parets, de, clar, el sofà, els teixits. Com neteges un sofà? Doncs això és el que hem fet. Hem augmentat totes les mesures de seguretat al màxim, a més de posar dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les zones exteriors. Això en el nostre cas, perquè tenim tres allotjaments, ja et dic, en el mateix espai.
I a Cal Jafre, Oriol?
Doncs nosaltres hem fet igual que la Sílvia, i me'n recordo que quan va sortir tota la normativa vaig anar jo casa per casa amb el propietari de cada casa, amb una caixa gran, i era, coixins d'aquestos, els necessitem? No, cap dins.
Exacte.
Els sofàs aquestos, ostres, no tenen funda, comprem una funda. El plat aquest de decoració, fora. Jocs pels nens, no els podem fer servir. I llavors em miraven els propietaris i em deien, de veritat, Oriol, què té que ser això? És que és molt trist, dic, és el que ens manen. O sigui, és per la seguretat nostra, per poder oferir un servei, i tot això, i el que diu la Sílvia, o sigui, jo, amb les persones que... Jo, personalment, anava a netejar totes les cases, junt amb els propietaris i junt amb personal, i tenien calculats els passos perquè a cada pas que féssim, amb el producte específic es anés netejant tot. No ens deixéssim res. Perquè, clar, vull dir, ja era prou complicat tindre clients, el que no volíem és que tinguéssim una sensació d'inseguretat. I és el que diu la Sílvia. Hem tingut que triplicar esforços perquè tot això agafi i estigui en les correctes condicions, fem servir els productes que ens manen, perquè vaig agafar la llista i vaig dir, bueno, a partir d'ara es compra això, desinfecció de tèxtils, el que porta la roba, bugaderia, sisplau, que es faci 60 graus com a mínim. Bueno, és un control espectacular, o sigui, aquí sumem encara molta més seguretat. I també dic, el turisme rural és molt segur. O sigui, un, per on estem, dos, perquè normalment són lloguers íntegres, i en el cas de la Sílvia, per exemple, en altres és lloguer íntegre, cada un té la seva barbacoa i tot, però, per exemple, el que està fent ella és espectacular, perquè comparteixen els espais comuns, és d'un mèrit tindre que netejar-ho, estar allà, estar constant, el cuidar-ho, o sigui, estem molt posats amb això.
A més, la inversió que també ha suposat això, perquè comprar fundes, els productes, que suposo que econòmics no ho deuen ser, aquests productes.
Gens.
Gens. De veritat que gens, Laia. I a més, vam fer una inversió, perdoneu, de cara a l'estiu, saps, pensant-nos que això doncs ho aniríem gastant, saps, durant el mes de setembre, octubre, novembre, desembre, gener, febrer, març, i no. O sigui, s'han quedat allà, tancats. I nosaltres tenim tots els protocols i tots els productes de desinfecció i de neteja i no els ha pogut fer servir perquè ens han tancat. I més segurs que els allotjaments rurals i el turisme rural no hi ha res.
Està molt bé que dieu això de la seguretat, perquè també us volia preguntar si noteu ara que la gent que us omplirà les cases per Setmana Santa tenen aquest punt de por o d'inquietud, de dir, ai, què ens trobarem allà on anem? Us hi heu trobat?
Sí, la gent té por. Jo, per exemple, què ens passa moltes vegades? No s'atreveixen a fer la paga i senyal per reservar la casa. Que aquí ho entén perfectament. També, no sé si la Sílvia estarà d'acord o no, però Booking i Airbnb aquí han fet servir una molt mala política. Perquè ens estan aplicant una política d'hotels a les cases rurals.
Efectivament,
és a dir, ara tu...
aquest era un altre tema que també volia treure, que per desgràcia,
és important,
en sèrio, és que Booking,
és
Airbnb
important.
No té res a veure amb el turisme rural. A banda de que tenen unes comissions altíssimes, que ens apliquen unes comissions altíssimes, no ens tracten, com si fóssim un hotel per habitacions, i no és així. Cada casa té una tipologia, no?, cada allotjament té una tipologia, un doncs és de 14, no ho sé, m'entens? Però realment ens fan un flac favor i no són plataformes que jo hi estigui gaire d'acord, de fet, no hi som.
Ja, nosaltres tenim alguna casa, ho tenim de consulta, però què es passa? És el que diu la Sílvia, o sigui, ells fan servir una política de dos dies abans tu anul·la la teva casa rural. Clar, això ho fas amb un hotel que té 80 habitacions, n'hi queden 79 per vendre. Això ho fas amb una casa rural de lloguer íntegre dos dies abans, on t'hi vagin 6, 8 o 10 persones quan s'hi puguin anar i es quedem sense reserves.
Perquè en dos dies no hi ha ni marge de...
No,
de buscar algú. I llavors què passa? A tu et cobren unes comissions bestials. Fins ara amb el client també li cobraven, ara n'hi ha algun que sí, ara n'hi ha algun que no. I jo sempre els dic amb els meus clients, si us plau, comuniqueu-vos des de la nostra pàgina web.
Efectivament.
Lo que hem de fer... No podem agafar... Exacte, no podem assumir aquests costos d'un 15% de comissió amb tot el que estem fent, perquè no m'ha pujat preus.
No.
No m'ha pujat preus. No podem assumir aquest 15%, perquè ja anem prou justos, o és això, o és tancar. I jo des d'aquí, a tothom que ens escolti, sisplau, que agafi i que localitzi directament la casa rural on té que anar.
Per
què? Perquè nosaltres li explicarem molt bé, li explicarem a l'entorn, tindrem un tracte molt més proper, normalment sempre acaba sortint molt més econòmic, molt més econòmic, però el turisme rural, si amb algú el que es basa és amb el tracte del client amb el propietari.
El tu
i això
a tu.
Airbnb, no, exacte, té. Airbnb no ho dona. O sigui, nosaltres no som apartaments de Barcelona que vas a passar una nit. Nosaltres t'expliquem un territori, t'expliquem unes cases, t'expliquem una història, i això té un valor afegit que Airbnb no ho dona. Ni Airbnb, ni Booking, ni cap mena de plataforma.
Mm-hmm. És que Silvia, vols afegir alguna cosa a això?
Bueno, estic completament d'acord amb el que està dient l'Oriol. Aquestes plataformes realment és que no ens fan cap favor, tot el contrari. Nosaltres som un turisme de proximitat, que nosaltres el que volem és un contacte directe amb el client. Nosaltres ens agrada parlar amb el client, com deia ell, explicar el que es trobaran, com estaran, perquè com que això no és un hotel, no són habitacions, sinó que cada casa té la seva tipologia, la seva forma de ser i de, no sé, de treballar, doncs realment aquestes plataformes ens estan fent molt, molt de mal i, com deia ell també, una reserva que te l'anul·lin dos dies abans és que no és una habitació que la tanques, és tot una unitat que s'ha de tancar per això. A banda de que també... doncs que directament, que també la gent ja ho està fent, cada cop més, que truquin directament a l'allotjament. Perquè primer de tot els hi sortirà més barat, perquè nosaltres tenim una comissió, però és que ells també tenen la comissió. També els
exacte,
hi fan
és
pagar.
Que pagues dues comissions.
Dues comissions, perquè ells com a clients també paguen, i nosaltres també. O sigui, que directament que truquin als allotjaments, que truquin a les cases, que, bueno, és que tindran exactament el mateix, o sigui, no canvia res, se'ls explicarà millor i es podrà fer de més, de menys, i el que necessitin. Però el treballar amb aquests portals, la veritat és que resulta molt difícil pels allotjaments rurals. Jo, no sé, una casa o un apartament a Barcelona, Sitges, deu ser diferent. Però amb allotjaments rurals no és la metodologia que funciona bé, la veritat.
M'agradaria preguntar-vos pel tipus de turisme. És a dir, els turistes que venen i demanen les vostres cases, creieu que canviarà ara amb el Covid? És a dir, aquesta Setmana Santa, creieu que vindrà més gent d'aquí la zona o més de fora, d'altres punts de Catalunya?
Bueno, normalment és d'aquí, de l'àrea metropolitana, com deia abans, en el nostre cas, Cal Tuià. La veritat és que ens venen de Premià de Mar, bueno, aquests no són, i després de Cornellà i de Vilanova del Camí. Però normalment acostumen a ser àrea metropolitana i sobretot per Setmana Santa. Nosaltres no acostumem a tenir doncs, hostes estrangers o internacionals per Setmana Santa. Això sí, de cara a l'estiu, doncs, de tota la vida havíem tingut sempre hostes francesos, holandesos, alemanys, i l'any passat, pel tema del Covid, doncs, van ser realment catalans i nacionals, bueno, catalans i espanyols, i aquest any doncs preveiem que torni a passar exactament el mateix, a no ser que es tiri endavant doncs, el passaport de vacunació, que també doncs, permetria que els hostes o els clients estrangers poguessin venir fins a Catalunya a passar les seves vacances.
També tindrem client d'aquí i, bueno, hi ha molts clients que són repetitius.
I tant.
I, bueno, hi va haver una clienta que em va dir, diu, a les cases de Cal Jafre és on te creem els nostres records perquè no hi cabem 20 persones a cap casa, no? I estan desitjant que tot s'obri aquest estiu per tornar-se a retrobar. Per, bueno, la gent està super expectant a veure què passa i què no passa perquè volen tornar-se a trobar i, clar, nosaltres les nostres cases ho oferim, no? A veure què podem agafar i què no podem agafar, eh? Ja ens estan fent consultes, nosaltres el que diem és no et puc assegurar res de què passarà o què no passarà, perquè un dia per l'altre ens canvien les normatives.
És que això, perdona, Oriol, però amb tu et passa que de vegades et dona la sensació que siguis també del Procicat, que tinguis que informar la gent, perquè la Generalitat ha explicat tan malament totes les mesures que nosaltres hem d'estar dia a dia pendents de les notícies per poder informar bé els nostres clients. I això és una vergonya.
Nosaltres, jo crec que fem, a part de ser del Procicat també, que tindríem que tindre un sou, després agafem i fem de policies, perquè a vegades et diuen som 6 i se'n presenten 8, i t'has que dir, noi, hem dit 6, vull dir, seguim les normatives, no? I després també fem una mica de psicòlegs moltes vegades amb aquests clients repetitius que es diuen, és que jo vull vindre, Oriol, però no pot, saps? És que jo em vull reunir, és que jo vull viatjar, és que no... Saps? I fem una mica de tot, nosaltres.
I tant que sí. I després que nosaltres som els primers que tenim ganes d'acollir la gent i de que vinguin als nostres negocis, que portem molts mesos tancats. I haver de dir que no, de veritat, que és que se't trenca el cor, quan tota la vida mai havies tingut que plantejar-te dir que no a una prereserva. I estem dient molt no. Molt no, per
aquesta
poder fer...
Aquesta era una pregunta que us volia fer, digues. Sílvia. Si heu hagut d'això, no?, de dir que no, de dir, doncs mireu, tanta gent no podem acollir...
Sí. Per desgràcia, Sílvia. Sí, i tant. Mm-hmm. Per desgràcia, aquests dies, sobretot, des de que van obrir el perímetre municipal, comarcal i després ja tot Catalunya, doncs hem tingut que dir a moltes, moltes trucades i molts correus electrònics que no eren grup bombolla, que eren més persones de les que podien ser, que en aquest cas són 6, que és molt greu. En el cas de l'Oriol, jo, és que de veritat, després et truco, perquè... és que em sap un greu terrible.
Sí, mira, que pensa que...
Obrir una casa d'aquesta, si a nosaltres ja ens costa que l'és obrir després de mesos, imagina't obrir una casa de 20 persones per només 6. Clar, és que
És molt heavy. Pensa que l'altre dia vaig anar jo a una de les cases que tenim amb la propietària, i estàvem la propietària i jo a l'entrada. L'entrada fa 200 metres. L'entrada només.
Imagina't.
I em diu, saps que no he vingut... Fa 2 mesos que no vinc a la casa. Dic, per què? Diu, perquè estic tan trista de no poder tindre ningú. Diu, i ara la tinc que preparar perquè vam tindre un grup de 6 que el teníem. Diu, no sé què tinc que fer. Em miro la casa no s'obre. Diu, tinc ganes de plorar. Però no perquè no s'ompli o perquè no es guanyis diners, és perquè amb cada projecte de turisme rural hi ha una il·lusió enorme.
I tant.
Allà hi tens part de la teva vida i tens part de moltes coses. Tu li vols explicar al client què has fet i què no has fet, perquè hi ha aquell quadre a la paret, perquè aquesta roba és la que hi ha.
És una història, és una història, cada casa, i tant.
Sí, és una història. I et sap molt de greu no poder explicar això a la gent i que la gent ho gaudeixi.
És que,
és trist. És trist per nosaltres, també.
I tant. És que nosaltres, a més, o sigui, el turisme rural no és solament acollir gent i que es passin uns dies, és que ens hi bolquem amb el client, ens bolquem amb els hostes i ens bolquem també amb el Penedès. I el potenciem, el promocionem moltíssim. Penseu que les cases rurals som els prescriptors de cellers, de restaurants, d'activitats culturals, d'activitats esportives. Nosaltres, quan arriba un hoste a casa, primer fas el checking, no? Li ensenyes la casa, i el primer que et pregunta, i què podem fer aquí? Saps? I nosaltres, com que ens estimem el Penedès, pues els expliquem rutes per anar en bicicleta, museus que poden visitar, cellers que poden visitar, que ara, per exemple, doncs, tenen els Wine Bar, que també és una... és interessant, no?, que almenys és una activitat a l'aire lliure, com que no poden obrir tampoc els cellers per dintre, digues.
Sílvia, fem tot això, i a part de tot això,
gratis.
Una de les coses que jo crec que... Gratis. Però el més important és que creem molta xarxa amb el comerç local.
I tant, moltíssima.
El comerç local, a vegades, només es basa en aquell que viu al poble. Nosaltres li diem, vés a comprar la carn allà, vés a buscar el no sé què, vés a buscar el no sé quantos. Què estem fent? Estem dinamitzant amb coneixement, amb turisme i econòmicament una zona.
I tant.
Clar, el turisme rural ho ha passat molt malament, però tot el que envolta el turisme rural també, perquè nosaltres som els que rebem el client i el que l'informem de què pot fer. Si tot això no funciona, és un engranatge que s'està parant molt.
Sí, sí, l'economia local i comarcal i tant s'ha vist molt afectada per culpa de, doncs, de que aquestes restriccions i que no hagi pogut vindre gent, i tant que sí. La restauració mateix, tot. I després no solament la restauració o el comerç, és que és tot, és que és com un engranatge, és que som com un clúster, no? I...
Exacte. Som un altaveu que anem distribuint. Dreta, esquerra, mira, pots anar aquí, pots anar allà. Sí.
I segurament el propi turista ja ve a buscar això, perquè si no se n'aniria amb un hotel a Salou, per exemple.
Sí, home,
no? És a dir, ja venen a buscar aquest tracte, aquest efecte, no? que els hi proporcioneu des de les cases rurals. Clar, a partir d'aquí, voldria preguntar-vos si creieu que tot això, o la pandèmia sobretot, ha fet que us hagueu de reinventar moltes coses. És a dir, us heu plantejat com serà el turisme rural d'aquí mig any, un any? Us heu plantejat si tot això ha de canviar?
En el nostre cas, des de Cal Tuià, per exemple, nosaltres som membres del Consorci de Promoció Turística de l'Alt Penedès, Penedès Turisme, i en aquest any, amb el de la pandèmia i de més, començarem un projecte, bueno, ens traurem el certificat Biosphere, de compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, compromís doncs, que els allotjaments cada cop serem més sostenibles i bueno, de moment...
Com a valor afegit, això?
Com a valor afegit, perquè sí, realment, també ho veiem, que també el client també ho busca, això. I per cada cop, doncs, anar-nos professionalitzant més i... no ho sé, saps què et vull dir?
Oriol?
Nosaltres, a veure, sí, reinventar sempre tens que reinventar, perquè sempre el client vol les novetats, no? Jo el que demanaria, que no és una cosa de la pandèmia, sinó ja és una cosa que potser és una mica d'idiosincràsia de l'Alt Baix Penedès, és anar units. És molt important que anem units. No és culpa de les cases rurals, sinó és culpa de Diputació, Consell Comarcal, que ens diferenciem molt. O sigui, i potser nosaltres també, els del turisme rural, parlo per la zona i tot això, no som conscients moltes vegades de que si un client ve al Penedès és igual que vagi a l'Alt, al Baix Penedès, a casa teva o a casa meva. La qüestió és que vingui al Penedès.
I tant. Promocionar destinació, que és Penedès.
Exacte, promocionar destinació, creure'ns-ho, i si un client no pot vindre a casa meva, jo vull que vagi a la casa del costat. No cal que sigui de Grup Cal Jafre, però si va a la casa del costat coneixerà la carnisseria, coneixerà el museu, coneixerà totes aquestes coses. I de part de la Diputació, jo, per exemple, parlo ja molt, molt Baix Penedès, estem molt de la mà de Déu. Vull dir, aquí al Baix Penedès que tenim les platges, tot se centra en les platges. Si anem a Diputació de Tarragona ja tenen el Priorat, que és una demarcació vinícola superimportant. Llavors, aquesta franja d'aquí és terra de ningú, és com un desert.
No es nota ningú. La diferència, la veritat,
no
des de...
Sempre, es nota moltíssim.
Molt, molt, perquè sempre... això, en el turisme penedès, els membres del Baix Penedès sempre us heu sentit una miqueta desprotegits. Tot i que tots anem a la una i fem destinació.
Exacte.
I és Penedès, perquè és Penedès.
És Penedès, sí. Això està molt clar, sempre
interior
venim Penedès.
I marítim. O sigui, és Penedès, el Gran Penedès, el Penedès, Baix Penedès i Garraf. El que passa que, per desgràcia, teniu unes...
Digues, acaba, molt ràpid.
Bueno, unes administracions del Baix Penedès que...
Gràcies, Sílvia.
És complicat. Sílvia Tuià, de Cal Tuià, Oriol Pons, del Grup Cal Jafre, moltíssimes gràcies per venir a explicar-nos la vostra situació i molts ànims.
Moltes
Merci,
gràcies.
Laia.
Merci, Laia. Una abraçada.
I així ens plantem a 11:15 en punt, cita amb l'actualitat, en clau Alt i Baix Penedès, que ens acosta el Sergi Anson.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Doncs en aquest punt horari és moment de tornar a acostar-nos a l'actualitat a nivell local i comarcal dins del Penedès en xarxa. Començarem recordant que el comerç no essencial ha reobert aquest dissabte amb sensacions diverses. De fet, el petit comerç, els establiments i centres comercials i els mercats no sedentaris van poder obrir les seves portes aquest dissabte després de més de 2 mesos de caps de setmana de tancament obligat per mirar de contenir l'expansió de la pandèmia. Aquest primer dissabte amb el comerç no essencial obert, de fet, ha recollit sensacions comuns, però també, com dèiem, diverses. Des de Cal Shoes, en un establiment de sabates obert el passat mes d'octubre a Vilafranca, confessen que van rebre la notícia amb entusiasme. Ho explicava una de les dependentes de l'establiment. Des de que van obrir han anat trampejant la situació i ara assegurava que es mostraven optimistes. En canvi, una altra botiga, en aquest cas Capriggio, diu que han notat amb la reobertura del conjunt del comerç, acompanyada de l'aixecament del confinament perimetral, una pèrdua de clientela. En el seu cas, es mostraven pessimistes, ja que consideren que un cop passada Setmana Santa tornaran a obligar el tancament els dissabtes. Us expliquem també que la crisi de la Covid provoca el tancament del 8,3% de les empreses de l'Alt Penedès, un impacte que ha comportat una reducció del volum de treballadors del 2% i d'un 1% en el cas dels autònoms. Són les dades principals recollides a la diagnosi impulsada pel Consell Comarcal com a pas previ per redactar un pla de xoc de reactivació econòmica. L'estudi presentat ahir també constata que el perfil predominant entre les persones aturades és el d'una dona major de 40 anys, que fa més de 9 mesos que no té feina, una imatge que contrasta amb la contractació predominant a les empreses, on la majoria de nous empleats són homes d'entre 25 i 35 anys o d'entre 45 i 54. Per sectors, la indústria paperera i la vinculada al cautxú i plàstic van ser les més malparades. La segueixen l'agricultura, la ramaderia i la caça, la indústria alimentària i la fabricació de begudes. Us expliquem també que està oberta la convocatòria de beques per al curs 2021-2022 a Santa Margarida i els Monjos. A partir del 6 d'abril es podran sol·licitar aquestes beques per a llibres, ordinadors i colònies escolars, llars d'infants, menjadors de la llar d'infants i activitats extraescolars de cara al curs 2021-2022. Les persones que les vulguin sol·licitar presencialment han de demanar cita prèvia a serveis socials a l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos a partir d'aquest dijous. Les persones beneficiàries de les beques han de ser alumnat empadronat al municipi i inscrit en algun centre d'educació infantil primària i secundària de Santa Margarida i els Monjos. Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 10 de maig. Les bases i la sol·licitud es poden consultar també a la web municipal de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. I acabarem recordant que Santa Oliva inicia el mercat setmanal de venda no sedentària. Com us hem explicat abans, després de més de 2 anys sense servei de mercat setmanal, l'Ajuntament de Santa Oliva reobrirà aquest servei municipal ubicat al polígon Molí d'en Serra. La gestió del servei serà directa per part de l'Ajuntament de Santa Oliva. La voluntat del consistori ha estat aconseguir una oferta de productes variada i de qualitat, així com la prestació de serveis als usuaris, tal com el pagament amb targeta de crèdit o bé el servei postvenda i criteris mediambientals. D'aquesta primera convocatòria han resultat adjudicataris un total de 16 paradistes, els quals oferiran productes d'alimentació, planter d'horta, calçat i roba. En les properes setmanes, l'Ajuntament de Santa Oliva licitarà les parades vacants fins a arribar a les 56 parades totals. El servei s'oferirà cada dissabte de 9 del matí a 2 del migdia i s'espera que doni abastiment als veïns del municipi.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
En els propers minuts, el Penedès en xarxa té un nom propi, el de la Claudina Mercè i Mercè. Aquesta veïna de Sant Pere Molanta acaba de fer 100 anys i ha arribat a aquesta xifra rodona amb molt bon estat de salut i mantenint intacte el seu bon humor. Per saber més coses de la seva centenària vida i el secret de la seva longevitat, el nostre company de Canal 20, el Raimon de Cara, ha pogut conversar amb ella.
Així és, avui ens hem desplaçat fins a casa d'una veïna de Sant Pere Molanta, la Claudina Mercè i Mercè. Molt bon dia, Claudina.
Bon dia.
I moltes felicitats.
Gràcies.
Perquè la Claudina divendres, dia 12 de març, va fer ni més ni menys que 100 anys.
Sí, senyor, 100 anys.
I va rebre aquell dia la felicitació de molta gent al poble perquè el seu aniversari va ser tot un esdeveniment. Molta gent va venir a felicitar-la.
Molta gent, sí, tant i tant. Vaig estar molt contenta.
També hi era l'alcalde, regidors...
Alcalde, regidors, tot l'Ajuntament, tot allà darrere, els de la Junta també. Vam anar a la tarda una estona allà. Bé, molt bé.
I deia que la Claudina arriba als 100 anys amb molt bona forma, molt bé de salut, no? Se la veu molt bé.
Encara marxen les coses una mica, eh? Fins ara teníem més, però ara marxen una mica. Però bueno, has d'aguantar el que surt.
Sí. I li hauran preguntat molt aquests dies... Quin és el secret d'arribar així al seu estat de salut, als 100 anys, amb molt bon estat de salut, i també hem de certificar-ho, també hem de dir-ho, amb molt bon estat d'ànim.
Quin és
el secret?
Treballar força.
Treballar molt.
Força, perquè jo anava a jornal amb els meus oncles, amb el poble de Cal Trinto, i anava a jornal i cobrava en tot el dia 6 pessetes.
I això és salut, treballa molt.
Salut, i tant. Era jove i anava... Mira, m'agradava i anava amb la colla. Uh-huh. I el Porroig, mira, no.
La Masia Porroig.
La Masia Porroig, com que el tenien a la col·lectivitat, i anava jo amb les noies que de la col·lectivitat, anava a treballar allà.
La col·lectivitat?
Les treballades i...
Aquí ja estem parlant d'abans de la Guerra Civil.
Sí, sí, però el temps de la guerra de vista, això. Uh-huh. El temps de la guerra.
Hem de dir que la Claudina viu als seus 100 anys sola a casa seva, però mai està sola, sempre està acompanyada.
Mai estic sola, mira, un, dos, i ja està que ve de Vilafranca, tres, i l'altre no ve tant perquè se'n va morir la botiga, el Pere Montserrat, el xic.
Sí.
El gran sí que ja ha vingut també.
Sí, perquè vostè té tres fills.
Ja, sí, mira, un, dos i el d'aquí tres.
Dos homes i una dona. Té també nets i besnets.
Sí, sí, nets, sí.
I també els està gaudint molt, els disfruta molt, no?
I tant. Ara van a col·legi tots, per això. Uh-huh.
Si li sembla, fem, perquè vostè és memòria viva de Sant Pere Molanta, parlem una mica d'aquesta trajectòria al poble. Amb el seu pare va gestionar, va estar al bar de l'antiga societat.
Sí.
Què hi feia allà?
Despatxar, la gent tenia el bar. I obríem el cafè, l'impiàvem tota terra i totes les taules i llavors despatxàvem el bar com venia la gent. Anàvem a obrir, com ens deien, a vegades venien una colla de Vilafranca i deien, vols venir a obrir, que m'agrada que anem tota la colla? I anàvem a obrir jo i estàvem a tota la colla.
I això ho va fer durant molt de temps, molts anys?
Sí, anys, ja, el que passa, ens ho vam prendre com van anar al local d'aquí dalt. Volien que anéssim aquí dalt i nosaltres no hi vam voler anar. I llavors, quan van tornar a deixar aquí dalt, llavors hi vam anar allà darrere altra vegada.
Va, perquè estem parlant de la societat La Unió, i l'actual societat de Sant Pere Molanta és principal Unió perquè és la suma,
sí,
de dues societats, dos locals que hi havia aquí al poble.
Allà era La Unió i aquí dalt era la principal. I com d'allà ens vam fer marxar perquè hi van posar la cooperativa, llavors nosaltres aquí dalt no hi vam anar, llavors aquí dalt hi havia nosaltres que despatxàvem, nosaltres ja no hi vam anar. No m'ha de fer, que fetés la guerra no m'ha fèiem.
Però després de la guerra sí, no?
Sí, després de la guerra vam tornar a agafar el bar d'allà darrere.
De La Unió?
Sí.
Va poder continuar fent la feina a la societat La Unió com a cafetera?
Sí, la Unió era el local d'aquí al poble i aquest que l'altre van obrir, aquest que era el principal.
Mm-hmm. I com recorda vostè la infantesa? Perquè sempre ha estat al poble. Vostè va néixer a Sant Pere Molanta,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Com recorda aquests primers anys de la seva vida?
Jo? Doncs pues sí. Miri, cada dia, quan vaig tenir 9 anys, fins a 9, vaig anar aquí amb una mestra que hi havia aquí. I dels 9 anys anar amunt, a peu, cap a Vilafranca, quan vaig tenir les monges a Vilafranca. Mm-hmm. Vaig anar fins que vaig tenir 3 o 4 anys a les monges.
Sí.
Anava a l'hospital. Hi ha els monges que vinen a l'hospital.
A Santana?
Santana.
I anaven a peu, no?
Sí, sí, sí. A peu, i com trobàvem un carro que portava a mi, que era el millonet de Cal Xutxet, li posàvem les bosses a darrere perquè passaven els llibres i que allò ens deixi posar les bosses a darrere del carro.
I a partir dels 9 anys, a estudiar a Vilafranca a peu o amb carro?
Peu.
Sí? I anava sola?
No, anava en 4 o 5 o 6 o 7, jo ho sé, anava una cosa.
Aquí del poble, no?
Sí, som molts i tots, per això. Mm. I anava a Celestina, que era una vila que va a Vilafranca, venia a Conrado, que era aquí, venia el de Cap Montaner, el pare d'aquest, i tot una cosa anava i tant. Mm.
Hem de dir que vostè va conèixer en Josep Santa Eulària, un
sí.
Mestre molt conegut que
estava
va... Estava aquí a casa.
Estava aquí dalt a casa, sí.
Aquí mateix al carrer Wilson, on estem ara?
Vivia aquí, aquí al costat, aquest pis que tenim, perquè viu ara una gent castellana. Allí vivia aquí, i tant, sempre aquí dins de casa.
Era, hem de dir que Josep Santa Eulària, un mestre molt conegut, que va aplicar la tècnica Freinet aquí a l'escola de Sant Pere Molanta, que
sí, sí.
Això suposava que els nens fessin les seves publicacions, unes revistes escolars,
sí, sí,
i gràcies, a, entre d'altres, a la feina de la família Montserrat i de vostè mateixa, Claudina es va poder conservar tota una col·lecció d'aquestes revistes, de la revista Llum.
No sé, no me'n recordo.
Sí, es va guardar totes les publicacions, totes les revistes que feien a l'escola, no?
Sí, però em sembla que les vaig donar una altra associació de l'Ajuntament.
A l'Ajuntament,
sí.
I ara s'ha cedit per una exposició que es pot veure al Vinceu fins al proper 25 d'abril.
Bueno, mira, una cosa o altra va bé, que se recordi.
I què recorda del mestre Josep Santa Eulària? Perquè vostè no el va tenir a l'escola, però sí que el va tractar fent repàs, potser?
Hombre, i tant, si vas tractar sempre repàs i... Com va ser a Mèxic, que aquell home està a Mèxic.
Es va exiliar, sí.
Com va ser a Mèxic, demanava, com que se li va morir el dona allà, demanava que lloguessin una casa aquí baix, que aniria a viure jo amb ell. Mm-hmm. Si m'ho deia, que si per cas llogava, ho comprava una casa d'aquestes que fan ben noves llavors, i aniria a viure amb ell i aniria jo amb ell. Vaig dir que no podia passar de casa.
Mm-hmm. No. I van oferir per anar a Mèxic, a vostè?
No, a Mèxic no. A Mèxic ja hi havia la seva dona i els fills i tots, no. A Mèxic no. Pots anar-hi a veure si ho deies, però no hi vaig anar-hi.
A vostè l'esclat de la Guerra Civil l'agafa amb 15 anys, no? Què recorda de la guerra?
Sí, tants, me'n recordo.
Com es va viure la guerra al poble, aquí a Sant Pere Molanta?
Doncs pues mira, com sempre, perquè es replegava la Celestina, que és morta també, totes són mortes. Totes que anàvem, la Laieta, la Celestina, la Tresina, la de Cal Plegó, l'Antonieta, totes són mortes. Mm. No hi ha cap. Així que quedat jo. Es veu que dec ser de malament o no sé.
Molt forta. I clar, va ser tot un tràngol, no? Viure la guerra i tot el canvi també social que va suposar, no?
Sí.
Abans parlava de la col·lectiva. A Porroig, a la Masia.
Sí, a la Masia. Anàvem a plegar avellanes nosaltres.
A plegar avellanes.
Jo anava a la Masia, a Porroig, amb la Celestina i la Tresina, tots ho tenia, a plegar avellanes allà. Mm. Fins a la guerra ja era.
Ja era el temps de la guerra.
Sí. Fa molts anys això ja.
I després van venir els franquistes. Què recorda, doncs, del triomf de l'exèrcit de Franco i de com va canviar la cosa aquí al poble?
No res. No, el que me'n recordo molt, quan que teníem el cafè d'allà darrere, nosaltres,
sí.
Quan teníem el cafè, venien els d'aquí Cal Suriol, que em deien, que eren aquells que eren molt no sé de què, i quan venien, els havien de posar en una taula sola, perquè no es feien gaire ningú. Que eren els que vivien aquí al cantó, aquella gent que tenen, van comprar la casa. En el cas Oriol, deien que tenien carnisseria.
I vostè va treballar molt a casa seva al molí.
Sí.
Què hi feia? Ens ho recorda? Ens ho explica?
Molt bé. Molia les moles. No, teníem les pedres que molien i jo baixava amb un lloc que hi havia un motor, aixecava el motor i anava a treure els sacs. Quan rejava em posava amb els sacs a la trebuja i anava a treure els sacs allà jo.
I això durant quant de temps el va fer? Quina edat tenia quan va començar a treballar al molí?
No sé. No sé quina any era que va comprar el molí.
Amb el seu pare ho va fer,
sí,
no?
Sí, era el meu pare que va comprar. Mm. No me'n recordo, l'any 42. No me'n recordo, l'any no me'n recordo, exacte. Però jo feia anar al molí, feia anar jo.
Jo
i el meu pare. Una estona cada un i es rellevava. I a la nit El meu pare dormia sobre els sacs de la farina, i, perquè feia anar jo al molí, i perquè no estigui jo sola, es posava a dormir sobre els sacs de la farina.
Ah. Sí, no, no parava mai al molí?
Home, no, havia moltes vegades, si tenia feina, treballava al molí. A més, treballàvem a la nit perquè fèiem blat, i blat no podíem fer.
Ah. No podíeu fer?
No.
Estava prohibit.
El blat era molí de pensos només.
Sí.
I el blat no podia moldre contros. I es fa, la gent que no tenia pa, si tenia un sac de blat, no volia fer moldre, i venia aquí i nosaltres hi moliem.
La gent jove d'aquí al Poble no ho ha vist això, però aquest molí estava, vaja, aquí mateix a Sant Pere Molanta, no?
El què?
El molí, no?
Què ho dirà?
Aquí darrere, aquí mateix, no? Sí. Aquí mateix, carrer Wilson.
I casa mateix d'una aquí, carrer d'aquí, sí. Mm.
I vostè sempre ha treballat o al camp o al molí fins que...
Sí, no he anat enlloc més a treballar, no. No he anat a treballar enlloc, sempre a casa. A casa i al molí i espurgar la vinya.
Mm. És que va arribar un moment doncs, que entenc que per edat, o perquè també els fills van agafar la responsabilitat...
Ja vam, no, ja vam parar, ja no vam fer. Els fills ja no van voler fer. Mm. El fill?
Un dels fills, sí.
No, ja no van fer el del molí, ja dic-ho. Ja vam llençar les pedres i tot, ja vam llençar tot. Però... Feia anys que el tenia, bé. Teníem un puesto molt sol, que volíem només quedar per les bèsties. En quan em van posar un altre, per maltre que la gent molia risa, granet. Uh-huh. Granet i allò de les olives, no diu allà de les olives. El que treuen de les olives o...
L'oli?
No l'oli, la remolta de les olives. Llavors la molíem aquí fent farina per donar pels bèsties.
Ah,
va. Els pinyols de les olives, sí, estaven trencats, llavors la molíem nosaltres aquí pels bèsties.
I això ho va fer fins quina edat? Quants anys tenia vostè quan va deixar de treballar aquí al molí o ja no va treballar tant després al camp? Quina edat doncs va dir, potser ja no cal que treballi tant, o el cos ja no m'ho permet?
Aquesta canalla d'un xics que dormien aquí i jo anava a molí o d'això, no me'n recordo quants anys. Quants anys, nen?
Vostè ha estat també testimoni dels canvis, moltes transformacions que hi ha hagut al poble. Com ha canviat el poble? Com veu aquests canvis que hi ha hagut?
Jo, com veia, l'únic que veia de canvi era el que hi havia cal morros, que era el... Com se't deia? El... Ai, no me'n recordo com li deien, era, hi havia un que feia de l'alcalde, feia, es deia, no me'n recordo quin nom li deien, sí. Aquell estava a cal morros. Era allà, aquella casa que està tancada ara, allà al davant del barc. Mm-hmm. Allà hi havia els que li deien a Can Borros i aquell home se'n cuidava moltes coses.
I el poble ha canviat molt, s'han asfaltat carrers, ha crescut,
sí,
s'han...
Sí, ara s'ha
fet
més maco.
Més maco.
I tant, ara està asfaltat, llavors és tot terra. Bueno, aquests anys sí. Jo me'n recordo que venien els meus cosins de Barcelona i deien, no vindrem més aquest poble, perquè ara vindrà amb el teu corrent, aquells colors d'aigua que hi ha.
Perquè no estava asfaltant, no?
No, estava malament.
Sí que el poble ha crescut, però continua sent un poble petit i envoltat de vinyes. Això no canvia.
No, però això és igual, sempre ha estat igual. Jo sempre l'he vist igual.
Sí.
Els citats, jo ja tinc... Ja tinc bastants anys, jo,
Cent anys. Hem de dir que, vaja, fins que no va arribar la pandèmia del coronavirus, cada dia és un exemple de com d'activa s'ha anat mantenint durant tots aquests anys la Claudina Mercè. Cada dia anava al casal d'avis.
Sí, cada dia.
I què feia allà?
Jugar cartes.
Jugar cartes, a què jugava?
No me'n recordo.
El 21?
No sé com anava.
I cada dia feia la partida?
Sí, i tant. Cada dia anàvem a la tarda. La meva filla m'hi portava.
Sí?
Sí.
Cada dia a la tarda.
La nena?
Sí. I ara té ganes de tornar. Clar, el casal d'avis ara està tancat. Quan obrin, i tornarà vostè?
Si puc, sí. Si puc, sí, que ja em distrec. Som tota una colla, tots amics i amigues. I estem a la taula i juguem a cartes, una taula o dues. I em dius, ja, mira, jugo cartes també, ja.
Sí, i explica moltes coses també. A part de jugar també parlen.
Sí, bueno, però no, jugant no parlem gaire.
No
parleu, no? No, no tinc feina jugar, no podem parlar.
Sí. Ahir m'han explicat que vostè és molt de la broma, que és molt riallera i que li agrada també explicar, no sé si acudits o coses que facin riure. O no? No?
No, m'estimo més que me'n expliquin.
Ah, escoltar-la. No.
M'estimo més que me'n expliquin jo, que van explicar-les jo. Perquè jo me'n recordo, sí, de la guerra, me'n recordo fàcilment, perquè, esclar, la guerra, jo anava a col·legi de Vilafranca abans de la guerra i tot, sí. I de la guerra. Anava a col·legi de les Monges a Vilafranca, jo.
Sí, sí, sí.
Vaig anar fa 3 o 4 anys, o 5, a col·legi de les Monges.
A Santana, si vols
ficar. Santana, sí.
I fa uns anys ja, no gaires, el 2017, va rebre vostè el Premi de Gent Gran amb Mèrit d'Olèrdola.
Sí.
Tot el municipi li reconeixia com una persona amb mèrit. No? Què li va semblar rebre aquest premi?
El tinc aquí, el quadre.
El té aquí, no?
Sí. I el quadre.
Li va agradar rebre aquest premi?
Sí, sí, i tant.
Per què?
Perquè és un honor. Sembla que no i penses que és una cosa que és... És bo que te'n recordes, així, les coses així, no, massa memòria i no te'n recordes de res. No, molt bé, molt bé, no sé. Ja el tinc el quadre, aquí dintre el tinc el quadre i tot l'Ajuntament d'Olèrdola.
Vostè s'imaginava arribar als 100 anys?
No, no m'ho pensava ni m'ho sembla ara.
No?
No, no m'ho sembla.
Però hem de dir que, a part de les conseqüències que va tenir per la seva salut, el trencament del fèmur fa uns anys, a part d'això, res greu, no, de salut?
No, 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 no. Tinc mai res. El fèmur i prou. No tinc mai més res. No m'han d'operar per res, dir res, menys mal.
I evidentment, el fet de continuar vivint a casa seva, a la seva casa de tota la vida, entenem?
Sí, bueno, no, fins de...
A l'any 30.
Sí, abans vivia en un altre carrer. El meu pare...
Quan era petita va venir aquí, no? La majoria de la seva vida l'ha passat vivint aquí.
Sí, aquí els 9 anys vaig venir.
Els 9 anys. I, evidentment, mantenir-se ha estat una decisió pròpia. Vostè viu aquí perquè vol viure aquí.
Sempre hem viscut allà. Sí. I el meu marit era de Vilafranca i també vam venir aquí molts anys i es va morir ell. Va morir ja fa anys que es mor, però fa anys que es mor, un pare. 30 anys. Ja no me'n recordo si fa anys. Ell va viure cap aquí, vivíem aquí, i ells cuidaven molt d'ell llavors, i amb el carro, tenia homes que treballaven amb el carro, a traginar arena, teníem dos cavalls i traginaven arena.
I jo no sé si a través dels nets o dels besnets ha pogut seguir, doncs, les transformacions, els canvis que hi ha hagut al món, per exemple, en l'àmbit tecnològic, no? Internet, les xarxes socials, tota la manera que hi ha ara, doncs, més immediata de rebre la informació. Vostè està en contacte amb això?
És molt diferent del món d'ara amb abans.
Sí, molt diferent.
I tant. La gent ara sap més d'escriure, més de llegir, sap més de tot. Jo anava a col·legi de Mont Sant d'Eulària a una hora de repàs, però primer anava amb una senyora Bessa que hi havia aquí, allà, allà, aquella casa, allà, al cap de punt de carrer. Vaig anar fins als 9 anys, vaig anar a Guissà Pere, aquí dels 9 anys. Llavors vaig anar a les Monges, a l'hospital. Allà, a Vilafranca, a l'hospital.
I anar acumulant vida i anar vivint aquí a Sant Pere, sí, a Sant Pere Volanta.
Sí, però cada dia al matí marxàvem a caminant, eh? Caminant fins a Vilafranca. Si trobàvem un cotxe, un carro, cotxes cap no trobàvem. En tot el carrer, en tot el camí no trobàvem ni un cotxe mai, mai. No hi havia ni un, si trobàvem un cotxe era per casualitat. I trobàvem el carro de Cal Xutxet, de Lloret, que portàvem bots de vi, i aquell home ens posava les carteres que portava els llibres a darrere del salat de carro.
Ara seria impossible perquè ara només aquest trajecte, que no és molt, no és molts metres, doncs clar, hi ha molts cotxes, no?, de Vilafranca a Sant Pere.
Ja sempre ens esperava quan passàvem aquí, nosaltres esperàvem que passés ell, ens posava el cartell de llibres a darrere del consolat de carro. Em passava cada dia a Vilafranca, cada dia, cada dia. Amb la mare de la jove, aquella dona del meu fill, anàvem amb sa mare.
I ara hi va, a Vilafranca, de tant en tant?
Jo? Sí. No, ara no.
Ara no.
No hi vaig, ja no sé res de Vilafranca.
El que us he explicat, no? Doncs, Claudina Mercè, ha estat un plaer, ha estat un honor poder fer aquesta conversa amb vostè. 100 anys que va fer el passat 12 i que continuïn, que en siguin molts més i que els continuï disfrutant així envoltada de les persones que l'estimen.
No sé si me'n recordaria ja de les coses aviat. Massa de la memòria, moltes coses, però bueno, vaig fent el pel que puc.
Moltes gràcies i felicitat, de veritat.
Gràcies a vostè.
I love the colorful clothes she wears. Quin bon rotllo i quin optimisme i quin humor que destila la Claudina Mercè. I Mercè, per això li dediquem aquesta cançó dels Beach Boys, Bones vibracions. Així arribarem a les 11, notícies, i seguim amb el català al carrer. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. Good vibrations.
Softly smile, I know she must be kind.